tarda, benvinguts a la Festa Major de Ripollet. Benvinguts i benvingudes a Visca la Ràdio. Prenem el relleu a David Giorgeli amb el seu programa Bruce Blues Barrel House, que torna a l'antena de Ripollet Ràdio el 13 de setembre amb un horari a les 9 de la nit. I fins diumenge, posant aquí la banda sonera a la Festa Major de Ripollet des de l'estudi mòbil situat al cor de la ciutat, a la plaça de Pere IV. Divendres, dissabte i diumenge, fins a la nit, els acompanyarem amb una vintena de programes realitzats pels col·laboradors de l'emissora de Ripollet Ràdio, amb música, entrevistes, actuacions, també algunes sorpreses. Serà una mostra als nostres programes i també la informació de la Festa Major. També donem veu als nostres veïns i veïnes. Al capdavant d'aquesta programació, Jordi Puy, a les vies tècniques, i qui els parla? Toni Miralles. Comencem. Alguns poden dir que aquesta és una sintonia ja molt casposa, molt antiga, molt oldie, com vulguin, però per nosaltres doncs, continua sent molt entranyable. És la cançó de la Trinca, la Festa Major, i és que la nostra Festa Major no oblidem d'on ve, ve d'aquells embalats, d'aquelles festes de veïns, i ara, encara que sigui més moderna, des del hip-hop fins a actuacions doncs, com més actuals, més modernes, però continua tenint aquell esperit de festa, de gresca, de disbauxa i sobretot d'alegria dels veïns i veïnes de Ripollet. Aquest any, després d'un 2020 sense Festa Major per culpa de la pandèmia i, com no, de la Covid, torna la més esperada de les festes de Ripollet, que això sí, serà diferent del que coneixíem fins ara. Voldrà ser una festa segura, adaptada a totes les mesures sanitàries establertes, combinant els espais segurs descentralitzats i responsabilitat ciutadana per aconseguir que Ripollet sigui exemple d'una Festa Major segura. Compta amb un programa ple d'activitats descentralitzades amb molta presència de les entitats locals i adaptada en tot moment a les mesures sanitàries per combatre la pandèmia. El programa, que s'ha repartit a totes les cases i que també es pot consultar a la web ripollet.cat, té prop de 100 activitats que es realitzaran amb inscripció prèvia, amb noves ubicacions per adaptar-se als entorns perimetrals que permet la normativa, i també guanyaran protagonisme, per exemple, als patis de les escoles i als parcs. La zona amb més aforament serà, com ja és tradicional, la zona del brollador, al parc dels pinatons, on s'estan fent ja els concerts més massius, això sí, també amb un aforament més petit de l'habitual. Avui és festa, jo. Una festa major, la primera, organitzada per la nova comissió que ha volgut fer valdre la cultura com a eina cohesionadora, ampliant les activitats de cultura popular i també les esportives. Algunes de les activitats oferiran diferents torns per afavorir l'assistència als grups més petits. També hi haurà actes simultanis per ajudar a la dispersió del públic i evitar aglomeracions. La festa major mantindrà també el mercat de la vinya, que es traslladarà al pati de l'escola d'Anselm Claver i al carrer de les escoles, mentre que oferirà una programació d'activitats pròpia de la plaça d'Enclòs, relacionades amb el patrimoni de Ripollet. Déu-n'hi-do, no? Doncs aquesta és la Festa Major i aquest és el programa Visca la Ràdio. I la Festa Major va arrencar ahir amb la prèvia, però té avui un punt central i un nom propi i de Ripollet. Belén Funés, bona tarda.
Bona tarda.
Dic de Ripollet perquè, bé, per nosaltres ets una gran directora de cinema, però també ets d'aquí.
Sí, clar.
I ets, que jo sàpiga, la millor directora de Ripollet, com a mínim.
Com a mínim.
Tot i que no ens oblidem a Ripollet, que això la gent no té per què saber-ho, però hi ha molta gent que estudia cinema,
sí,
que fa cinema, que treballa en cinema, que és des de l'ESCAC. No sé d'on vens tu, de quin...
Jo, de l'ESCAC i de Cuba.
Bueno.
Pues d'aquí.
L'ESCAC sé què és, Cuba no sé què és.
Cuba és una escola de cinema molt bona que hi ha a Sant Antonio de los Baños.
Molt bé, doncs en aquesta combinació d'aquestes dues, doncs a Ripollet, doncs això, molta afició també en el cinema.
Sí, tant.
Tenim a la ràdio un programa dels més antics nostres, el setè art de Talia, que presenta Joana Raja, que és una aficionada al cinema i que ha vist més pel·lícules que tot Ripollet junt, t'ho asseguro. I fa doncs un programa per nosaltres de fa molts anys de cinema i teatre, i també per ella, doncs, que ens hagués agradat estar aquí, però ha parlat parlat moltes vegades de tu també en el seu programa. I Belén, vaig recordar-te una entrevista molt recent, no porto avui el tall, però en una programació com aquesta, que ja tu ho recordaràs, vam parlar amb una senyora del carrer, vale? I aquesta senyora, doncs, li vam fer un concurs de cinema i buscàvem gent que endivinés pel·lícules. I passava una senyora i va parlar d'una pel·lícula i va dir que una pel·lícula d'aquelles antigues, una pel·lícula, diu, però la pel·lícula més bona és la que està haciendo mi hija. I clar, doncs ens vam quedar així i va dir, Belén Funes. I diu, i si no le suena el nombre, le sonará.
Ah, mira, ella és manager mia.
Bueno, jo et vaig preguntar a l'entrevista, això del cinema et ve d'aquesta afició de petita? Això ja és de cosa pròpia, no?
Sí, bueno, no tinc una afició de petita de pensar tota la meva vida que volia ser directora de cinema, però bueno, a la meva mare li agrada molt el cine, li agrada molt bueno, llegir, i era com era fàcil que jo tingués contacte amb veure pel·lis, en fer-me sòcia d'un videoclub, i bueno, va arribar amb el temps, no des que era petita.
I arriba un punt àlgid que molta gent de Ripollet no sabia, doncs, que un dia veuen per la tele una senyora de Ripollet que no tenem per què saber-ho d'on sigui, és igual, una senyora jove, vale? Dona, que també és important, multipremiada, Gaudí, Goya... I clar, la gent es queda així en plan, bueno, i això d'on ve? Això explica'ns d'on ve, això ve de ser tan jove per arribar fins ahir?
Això ve de moltes coses, però sobretot crec que ve de l'esforç de molta gent. És que no sóc només jo la que fa la pel·li, no? O sigui, són moltes persones. Ve de l'esforç de moltes persones, i després ve també de que vaig tenir la sort de que la meva pel·lícula, doncs, va voler ser vista i va voler ser mirada per la crítica i pel públic, i podia no haver passat, però va passar, no? I d'aquí venen aquests premis, crec, i de que estic envoltada de gent molt talentosa.
Però fer una pel·lícula no és qualsevol cosa.
No.
Tu pots ser pintora excel·lent i pintar un quadre, doncs, et pot costar 30 euros, com qui diu, pintar-ho, no? I pots fer una obra meravellosa. Pot agradar-te la moda, i pot ser una gran modista, una gran dissenyadora, i fer uns trajes que siguin els millors del món. Però clar, fer una pel·lícula...
Sí, fer una pel·lícula
no
és...
Te la pots... Bueno, sí que et pots fer tu una pel·lícula tu sola, però en principi una pel·lícula és una gran obra, doncs, audiovisual. Una pel·lícula on hi ha directors, però hi ha molta més gent. La complexitat d'això i el voler dirigir, doncs, què ha significat per tu?
Bueno, fer una pel·li és com un esforç molt econòmic, molt gran, no? Perquè al final és un privilegi, és com un luxe, no? Que et donin els diners per fer una pel·li. Però, bueno, crec que arriba un moment en el que estàs tan ficada dintre del torbellino de fer una pel·li que ja no penses ni en què l'estàs fent, ja penses que vols que s'acabi. I sortir d'aquí, tenir alguna cosa rodat, i que tingui sentit, i que la gent li pugui agradar, que pugui connectar. Però bueno, crec que hi ha un moment que, com perds el contacte amb la realitat, tampoc estàs pensant tot el dia de estic jugant amb molts diners, no? I a part, jo, les pel·lis que jo faig estan pagades amb diners públics, perquè és un tipus de cinema que no té financiació privada, perquè no la trobaria a les grans, bueno, a les cadenes grans de televisió. Així que, bueno, una mica de respecte, però també molta llibertat creativa i moltes ganes de continuar explicant històries, que és el que m'agrada.
Però també molt risc i molt compromís, no?
Sí.
No només teu, sinó tota la gent que ha cregut en tu.
Sí, clar, i he tingut la sort que ha sigut molta gent la que ha cregut en mi, però també jo m'hi he deixat una mica la vida i he fet molts sacrificis per fer pel·lícules i per dedicar-me al cinema.
Ara mateix, La hija d'un ladrón encara està bastant...
Sí, sí.
Continuar rodant a molts llocs, no? A Netflix...
A Netflix no, però...
Ja ha sortit?
Sí, bueno, Netflix no va estar mai.
Perdona, vaja, molt bé. Cataclac, patapum.
No va estar mai, però sí que...
A Movistar?
Sí, exacte.
És on... Vale.
Sí, va estar allà i, bueno, i encara hi ha, a vegades, en algun cinema de poble, la pel·lícula continua girant, i és molt guai perquè la gent continua veient-la i, bueno... Està viva.
Molt bé. Parlant de Netflix, que és el Hollywood actual, no? Vull dir, es menjarà Hollywood? Es menjarà...
Al cinema? A les sales de cinema? No, crec que no. Crec que hem d'aprendre a conviure. que ara no està passant.
Has anat al cinema recentment?
Pues mira...
Estan bastant buits. No només sí. Buits, no només... Potser les hores que jo vaig, jo sóc de sessió matinal.
Ah,
vale? Vale. Però a les sessions matinals abans hi havia gent, o sí. En les pel·lícules més taquilleres hi havia gent.
Sí.
I ja jo veig poca gent i fa patir, no?
Però... Fa patir, el cine fa patir, sí. Fa patir perquè potser ens quedem sense un lloc que és màgic per veure una pel·li. Mm.
I... No és igual,
no.
Per gran que sigui la tele...
No.
Ja no parlem dels projectors de vídeo, que no.
No, mai serà com veure una pel·li al cine.
Està clar, el confort, el silenci...
I el ritual.
El ritual d'entrar.
Que és sortir de casa, agafar el metro, anar a veure una pel·li, potser anar acompanyat, després poder-la comentar, no sé, jo estic a casa, estic amb el mòbil, o sigui, és diferent, és totalment diferent.
I ara, doncs, això t'ha portat bé, ser directora justament no és una cosa que et faci ser molt coneguda, a no ser que et donin un premi, no? Si ets actriu,
sí.
Sí?
Sí.
O actor, però si ets directora, normalment no.
Tenim aquesta sort de que no som coneguts.
Hi ha grans directors i directores que potser se'ls coneix del nom, però igual si haguessis de posar foto cara, no sempre... No?
Jo sí que ho sabria.
Ah, sí. Però bé, has perdut una... En aquest sentit, com a mínim durant un temps sí que has perdut aquesta invisibilitat,
sí.
No?
Sí, sí, ja. I tot és positiu, eh? No hi ha hagut... O sigui, no recordo cap moment negatiu de tot això, és tot el contrari. La gent tenia moltes ganes de comentar la pel·li, de parlar, de que s'havia quedat amb un dubte, de que no sé... No? I aquella forma de compartir-la com al carrer, com amb la gent de tu a tu, també molava molt.
I t'ha permès tenir més visibilitat, parlo ja a nivell professional, aquest premi?
Sí, totalment. O sigui, quan jo vaig començar a fer la meva primera pel·li, tot eren problemes i problemes de finançament, perquè d'alguna forma no ets ningú i la gent està esperant que... veure pel·lícules de directors coneguts, no? De directors que mai no han fet res, no? I ara això, com el camí està un poc més llano, però no és fàcil igualment.
Clar, és que si sempre tot ha de funcionar per les 10 pel·lis més vistes,
ai, sí.
O les més taquilleres, o no sé què, clar, tot arriba un moment que es realimenta sobre si mateix i acaba sent només sí. Una coseta que només sí. És molt petita, no?
Sí, però bueno, mira, fixa't que a Catalunya hi ha hagut un fenomen, no? També amb les noves directores, les directores dones que estan dirigint pel·lis, la Carla Simón, la Mar Coll, Nelly Reguera, Celia Rico, o sigui, hi ha un munt de directores fent pel·lis i són pel·lis que es veuen i que la gent té interès, o sigui que algú està canviant també.
Anem a saludar l'Oriol. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut, també aquí, estrenant aquesta tarda de ràdio aquí, en aquest Visca la Ràdio, i també doncs gaudint aquí de la Belén. Parla'ns, ens hauria agradat que fessis tu la introducció, ja l'he fet jo, però ara des d'un altre punt de vista, potser doncs, ja des de festa major, des de comissió, des de regidoria, doncs per què la Belén?
La Belén perquè nosaltres sempre hem tingut molt clar, no? Des de la comissió, també doncs, des de que la comissió de festa major doncs, es va renovar el 2015, doncs, vam pensar doncs, que els pregons havien de ser doncs, els protagonistes realment doncs, la gent de Ripollet, no? La gent aquella que vols escoltar, que ha obert camí en molts sentits, no? I en aquest sentit doncs, la festa major, no? un còctel de cultura, esport, no? Tot el que és la socialització i sobretot la nostra construcció com a societat, a nivell doncs, cultural, a nivell associatiu, doncs tot això, tots aquests lligams, no? Qui millor doncs, que doni el tret de sortida doncs, a algú que és referent a això. No? I per això la Belén, quan la comissió vam estar doncs, parlant de qui podria fer el pregó, no? Tothom té molt clar que després de tota aquesta pandèmia, doncs, els col·lectius doncs, també que han estat a primera línia són els primers en ser homenatjats en aquestes ocasions. Nosaltres ja ho vam fer en un acte molt emotiu i que teníem, doncs, tenien la seva presència i el seu protagonisme i creiem com a comissió, sobretot, que el temps era per la cultura, era per les persones, era per reivindicar-nos, per tornar-nos a retrobar i sobretot doncs, l'exemple de la Belén, no? que realment com a municipi ens hagués agradat celebrar-ho molt més, és a dir, jo sempre ho deia, no? El somni era a l'estiu doncs, poder veure la hija del ladrón, no? Des de Can Mas a Pinatons i poder doncs, contemplar doncs, aquest art que fa ella i que també, doncs, parlem-ho clar, és real, no és ciència-ficció, no són utopies, sinó que realment doncs, la Belém té un art doncs, per posar aquesta mirada realista i sobretot també social, no? També com dèiem abans, de construccions i vam pensar doncs, que la cultura era la protagonista després de tota la pandèmia que havíem parlat. Que havien passat, no? I vam parlar doncs, que havíem de fer-li la proposta a la Belén, tot i que clar, ens hagués agradat dir-ho abans, però amb tot aquest context pandèmic, què passarà amb la Festa Major, no passarà, doncs vam anar així una miqueta, però com ja l'any passat també era la nostra proposta, perquè l'any passat sí que ho volíem celebrar i no ho vam poder celebrar amb ella, no? Doncs creiem doncs, que era una manera potentíssima doncs, de començar aquesta Festa Major, que és diferent, però sí que és veritat que ens dona aquest alè, aquest aire a recuperar coses, a tornar a retrobar-nos i també aprofitant, sempre aprofito els moments per dir totes les coses que tinc al camp, no? I és veritat que a molta gent possiblement no ens retrobem perquè no estan aquí o perquè realment doncs, la pandèmia ha estat tan fotuda que ens han deixat i sobretot doncs, també recuperar la vida que és el que toca ara i abraçar-nos en distància.
Abans la Belén parlava que la seva pel·lícula ha tingut la sort de tenir suport institucional. De fet, la cultura en general necessita un gran suport institucional. L'Ajuntament, amb la seva mesura, què és el que pot fer? Amb el cinema segurament més difícil, però a nivell de cultura, el suport, què es pot fer des de l'Ajuntament?
Des de l'Ajuntament, això, no tirar-se enrere i veure que, o sigui, hem estat molt de temps la cultura parada, no? I una vegada s'ha recuperat, hem d'haver après a gestionar. Si tothom ha pogut conviure amb el virus, per què amb la cultura no podem conviure amb el virus? No. Es pot viure amb responsabilitat i tenint doncs, cura de nosaltres i sobretot de les altres persones, no? Tenint aquesta visió més solidària, però a banda d'això la cultura ha de seguir. Llavors hem de reivindicar-la i hem de fer experiments i segurament que en tindrem errors, però és que mai hem treballat amb un virus també. No? Llavors, bueno, són reptes que hem de ser valentes, no? de voler i de fer doncs, realment el que hem fet, el que ha fet la comissió, el que s'ha esforçat les entitats, no? I tots els veïns i veïnes de Ripollet doncs, a gaudir i a poder doncs, començar, perquè és veritat que no recuperem de 0 a 100, sinó estem recuperant una petita part i l'hem de fer molt bé.
Belén, volem continuar parlant una miqueta més amb tu, tot i que sabem que res, aviat has de marxar. La teva pel·lícula, segons ens vas explicar, té molt d'autobiogràfica i també de la teva joventut. I clar, tu has viscut, has crescut, has viscut a Ripollet, no? No sóc Ripollet, però creus un Ripollet, no? Sí. Representa un Ripollet, no? Què és el que la gent quan torni a veure la pel·lícula o la vegi doncs, pugui identificar alguna cosa? Quin tipus de coses, per exemple, pues, tu sents de que tu has volgut plasmar allà d'aquí, de la gent, de qualsevol veí que pugui identificar-se?
Bueno, a mi me parece que d'entrada el personatge principal, el de la Sara, és una noia que podies trobar aquí a Ripollet, és una mare soltera, que té problemes per sortir endavant, crec que no és un personatge fictici ni de ciència ficció que podria estar ara mateix aquí sentada. Crec que el fresco humano que hi ha a la pel·li, que és com una fotografia humana de molta gent que s'intenta ajudar perquè l'administració no pot arribar o no vol arribar, bueno, pues tot aquest fresco humano i totes aquestes formes d'entendre la vida i la col·lectivitat formen part de Ripollet i jo l'he après aquí, l'he vist aquí i aquí és on m'he enamorat d'aquesta idea, no? de que el treball veïnal, de que l'ajuda entre les persones pues, és algú que, bueno, que necessitem per sortir endavant.
I després de tot aquest èxit, després d'aquest clímax, després de totes les coses bones que t'han passat, què passa? Quan arribes ja, quan acaba la carrera, passes la meta,
ara que no ha acabat todavía. Entonces, bien. Aleshores, te'n vas el dia següent a casa teva i la casa és la mateixa, el sofà és el mateix, tu estàs igual, la teva compte bancària està igual i penses, bueno, i ara què faré? Ara faré la segona, no?
O la gent espera que facis la segona.
La gent espera que faci la segona, sí, i jo la faré. No sé si és el que la gent espera, però sí que faré una segona. Bueno, crec que la faré una segona i bueno, una tercera i una quarta, si pot ser.
I això vol dir començar de zero?
Sí, i tant, sempre estàs començant de zero. Sí, sí, perquè cada pel·li és nova, cada pel·li canvia, és una poesia nova cada vegada que comences, o sigui, no, s'ha de començar de zero i està bé que sigui així.
Diuen que la primera obra sol ser autobiogràfica, no?
Uh-huh.
Penso que tots els autors, els grans autors, els grans directors, tothom ha fet sempre una pel·li autobiogràfica, alguns l'estan fent tota la vida, eh?
Sí, bueno, La hija d'un ladrón tampoc és una autobiografia meva, vull dir, perquè no és una pel·li que estigui parlant de la meva vida,
bueno,
ni de la meva família.
Una mica la més teva, però ara potser, com t'ho planteges, diguem, el continuar posant de tu o inventar un univers nou totalment diferent?
No, jo crec que continuaré parlant de mi, estic escrivint una pel·li en un context de Barcelona 2021 amb aquest problema salvatge de la vivenda que hi ha, els protagonistes són immigrants andalusos, immigrants xilens, o sigui, vull dir, estem en el mateix univers però en una història diferent.
Una mica tocant la part social, no?
Uh-huh.
Potser tocant el que la gent pensi.
Sí.
Més enllà del divertimento o més enllà de...
Que la gent empatitzi i que pensi que, bueno, que la vida és a vegades molt guai, a vegades molt fotuda i no passa res.
En comparació a altra gent de la teva generació,
mm-hmm,
que també estan tirant, alguns, no sé, jo no sóc un expert en cinema, potser faci alguna mm-hmm pregunta tonta, si no tu em dius, contesta, per això ho pregunto, per aprendre una mica, que potser tirin per un guionista d'aquí de Ripollet, ara no surt el nom, Extremo, es deia la pel·lícula, doncs és una pel·lícula d'acció, pura acció, gore, estil americà,
vale?
Bueno. Estil Tarantino, per dir alguna cosa, potser tendència a tirar per lo comercial o per èxits ja assegurats,
uh-huh,
vale? Diguem, què opines tu del tirar per ahir, per seguir altres escoles, uh-huh, o tirar per una escola més d'autor? Et consideres més cinema d'autor, tu?
Jo crec que
en el bon sentit de la paraula, eh?
Jo crec que el que jo faig és més cinema d'autor, però a mi em sembla superlegítim que un vulgui que s'omplin les sales de cinema, i sense aquestes pel·lis, de fet, les meves no es farien.
Uh-huh.
Aleshores, bueno, pues em sembla superbé que algú vulgui fer cinema que tingui aquesta referència nord-americana, perquè aquest és el cinema que li agrada i el que li fa, no?, el que li late d'alguna forma. Aleshores, a mi em sembla superlegítim, clar que sí, és que si tots féssim el mateix...
També a l'estructura segurament de negoci i tenim molt a aprendre, no?, segurament.
Molt.
I del suport de la indústria també, no?
Moltíssim.
Dels que volen fer negoci fent cinema.
Que està molt bé fer
que
negoci,
està molt bé,
sí,
no?
Sí.
Els que tenen sales de cine,
mm-hmm,
doncs, bueno, poden tenir supermercats, doncs sales de cine, està molt
clar,
bé, no? També
es
necessiten,
sí,
no? Doncs ara m'has dit que estàs escrivint,
sí,
vale? Ara no sé com t'has plantejat el pregó, sé que no em diràs res, però això no deixa de ser una actuació, no?
Això és una actuació 100% plenament. Bueno, doncs no sé, m'ho he plantejat com intentant parlar des de mi, des del que crec que ha significat Ripollet a la meva carrera i a la meva vida personal, i bueno, doncs intentar ser el més emotiva que he pogut i intentar ser sobretot honesta con lo que se dice.
Ara és un tipus d'emoció diferent, eh? No sé, uh-huh, si vindrà a veure't la teva família.
Hombre, tu què...
Aquest matí un senyor ha vingut aquí a preguntar si lo de Belén Funes era aquí. I jo, m'ha criat l'atenció, jo he pensat, bueno, dic, no, és en el pabellón, és allí en el pabellón.
Sí, que vendran, sí.
Sí,
sí.
Doncs, però clar, és diferent, que no, doncs, com dèiem, doncs, una actuació doncs, gravada, no?, per dir-ho així.
Totalment, esto es vivo y directo.
Que es pot repetir, no?
Sí.
I ara aquí sí, però després tu també vas tenir una mena d'actuació que va ser quan vas recollir els premis, no?
Sí. I no vas preparat, perquè penses que no t'ho donaran, perquè t'estàs preparant mentalment.
Pensaves... Que no t'ho donarien?
Clar, el que s'ha de pensar és, això no m'ho donaran i m'ho passaré molt bé perquè després hi haurà una festa. Entonces, tu vas així una...
Bueno, ja estar entre les mejores
està
molt bé,
clar,
no?
Clar, aleshores t'ho donen i piensa...
Ets com els nuvis, no? Ara de cop resulta que no pots disfrutar de la festa perquè tothom es vol fer fotos amb tu.
Jo vaig disfrutar, igualment.
Vas disfrutar, no? I no volem deixar de recordar aquell missatge que vas fer en els Gaudí,
mm-hmm,
que vas parlar de les nenes.
Sí.
Eres tu una d'aquestes nenes?
Sí, tant.
Aquestes nenes, vas dir que creguin en si mateixes.
Que les estem esperant, i tant. Sí, sí, jo les espero a totes i tinc unes ganes de que arribin loques.
Les nenes, sobretot, tu ets jove, però potser les nenes una mica més grans, aquests referents que tu pots tenir de coixets i,
mm-hmm,
gent així, no ho van tenir gens fàcil, no?
Els meus referents són pioneres. O sigui, els meus referents estaven, quan jo estava a casa meva veient els Goya i estava la Isabel en un dels quadraditos que hi havia a la gala dels Goya, aquella dona havia fet un miracle. I per mi, o sigui, sí, són importantíssimes.
Has aconseguit fer el que li ha donat la gana, en certa manera, no?
Totalment, totalment, sí, sí.
I que li comprin, no? Que li comprin les idees, però sí. Bueno, segur que no ha estat difícil. No ha estat fàcil,
no ha estat fàcil, no. No ha estat fàcil perquè, bueno, la Isabel sempre ho diu, no? Que la muntanya que pugen els homes i les dones és la mateixa, però les dones van amb talons. I ells van en xiruques, no? Yeah. I aquesta és una mica la diferència.
Molt bé, doncs poc més que donar-te les gràcies, felicitar-te enormement. És fantàstic per Ripollet, gent que triomfi, ja sigui coneguda o desconeguda, que faci el que li agrada, i tens això una sort. I com tu has dit, si el compte bancari no t'acompanya de moment, no està, què farem? Però que no deixis de fer pel·lícules perquè necessitem, vull dir que es necessiten directors, es necessiten sobretot directores, i què dir, a Catalunya, etc., a Espanya, es necessita creació pròpia. Vull dir que
pues res,
endavant, no, gràcies a tu, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, i res, ja a veure si ara se'n va alguna llagrimeta o el que sigui amb el pregó, d'acord? Doncs donem les gràcies també a l'Oriol, ara marxes, no?, cap allà,
gràcies,
suposo.
Toni, sí. I dir-te que les llagrimetes, jo porto 4 pregons llorando a moco tendido, i jo crec que aquest també és apuesta segura.
A més, és que
és apuesta segura.
Una festa major, encara rara, però és igual, però festa major.
Festa major.
I tant.
Que és molt. No ens hem quedat a casa, està bé. Doncs moltíssimes gràcies als dos. Belén Funes, gràcies per ser aquí, directora de cinema de Ripollet, Premi Goya, Premi Gaudí, vull dir que un honor. I res, ojalà molt aviat ens puguis explicar coses noves.
Fantàstic, gràcies.
I Oriol, doncs res, a gaudir de la festa major, que surti tot bé. I a veure, que
i tant,
que amb aquest nou sistema, doncs que tothom...
Que sigui un nou sistema que no vingui per quedar-se, sinó que sigui l'últim any que fem aquest sistema, i que també agrair-vos a vosaltres que no heu faltat a la cita.
Home,
cada any.
No podem deixar faltar més aquí al centre, que seria d'aquesta plaça més a la ràdio. Moltes gràcies.
Gràcies, Toni.
Gràcies a tots. Belén i Oriol, gràcies.
Ja és festa major a Ripollet. Visca la ràdio.
Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola, me puedes oír.
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás. Por eso digo aloha, I don't feel alone now, aloha.
Yo.
Yo no sé dónde voy, pero contigo, yeah.
Esteu escoltant la programació especial de Festa Major.
Aquesta no deixa de ser una tarda de dones, eh? Acabem d'acomiadar a la Belén Funes i ara tenim doncs, aquí a dues senyores fantàstiques que són la Marta Gili, coordinadora de Drets Socials de l'Ajuntament. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També companya de la ràdio.
Hola, bona
tarda. El programa
tarda.
Drets en majúscules,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Aquest espai que hem estrenat aquesta temporada i que parla justament dels drets socials, eh? Que és aquest àmbit del món que alguns no voldria que existís. Però que afortunadament tenim, i a Ripollet també. Doncs, i també ens acompanya la Txell Calé, regidor de Feminismes. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquí amb les seves mascaretes lila, militant del que toca. I també avui per defensar un servei que es torna a posar un any més important i sobretot aquesta idea, no? Que és el primer lloc al només sí vol dir sí. Que malauradament hem de continuar repetint-ho perquè un posa les notícies i no deixa ser horrorós el que passa, no?
Exacte, sí, sí.
I tenim una festa major que sembla que s'incrementen els riscos, perquè amb l'excusa de l'alcohol, amb l'excusa de la nit, doncs bé, doncs hi ha una part més vulnerable, que són les dones, especialment les joves, no? Que doncs, bé, doncs heu d'activar aquí, no perquè passin grans coses, però bueno, s'ha de tenir en marxa i tenim doncs, aquesta carpa no? A les nits. Què ens podeu dir, Marta, per començar? Bona tarda.
Hola, bona tarda,
Tani. Ja t'he saludat abans. Doncs qui em parla del servei?
Doncs, bueno, sí, tenim una... Vam començar ahir ja amb aquesta carpa i està instal·lada davant del brollador de l'àrea de la zona de concerts que hi haurà cada vespre, cada nit. I allà tindrem dos educadores que estaran donant doncs, aquest servei i a banda tindrem una parella itinerant que estarà per allà una miqueta doncs, bueno, informant, alerta també a banda de tot el tema d'agressions o possibles agressions, doncs, també si podem parlar també doncs, això, no? de tot el que sigui una mica excessos que no calen, no? I amb aquesta una mica de cap, no? De tenir cap a la festa i aquesta parella doncs això també anirà per allà informant i a banda tenim els nostres que ja són els agents comunitaris que tenim ja fa uns mesos donant servei, doncs també ens ajudaran i recolzaran amb aquest servei. Per tant, serà això, i estan de 8 del vespre a la 1 de la matinada donant aquest servei. Esperem que només sigui informatiu, que quedi aquí, però, com deies, malauradament és necessari tenir-lo i fer-lo ben visible perquè, bueno, és el que deies, vull dir, és molt necessari i no s'ha de permetre cap tipus d'agressió, ni tan sols verbal, no? I llavors ahir, per exemple, doncs això és el que els comentàvem, no? A les persones que s'adreçaven, els donàvem la informació i els dèiem això, sobretot, doncs que qualsevol dona o persona, no? Gay, perquè també és un servei, és punt lila i LGTBI, doncs qualsevol que es senti agredit doncs que vingui i ens ho faci saber.
D'això us volia preguntar, Marta. Sembla que el tema de les agressions sexistes s'identifiquin sempre amb dones. Malauradament, històricament, doncs, sempre s'havia parlat doncs, de tocaments o fins i tot de violacions, no? Però més recentment s'ha visibilitzat el que són les agressions LGTB-fòbiques, que no tenen per què ser sexuals, però igualment les agressions verbals, les de tota la vida, les que hem patit els gais, que hem patit des de petits, val? I que s'havia com normalitzat, igual que el que està gras, igual que el nen que té grans, doncs el que era gai o marica o com tu vulguis, doncs tal. Doncs des d'ahir fins a doncs, el que està passant darrerament, el tenir por de sortir per la nit amb la teva parella, agafat per la mà o fer algun tipus de gest mínimament efectiu en públic. Doncs bé, doncs això també és una cosa que les persones també estan desitjant denunciar, no? Entenem?
Jo diria que la violència té moltes formes, no? Sempre ho relacionem potser amb una qüestió d'agressió física, però la violència és violència verbal, violència domèstica, violència econòmica. I sí que volia afegir una mica el que comentava la Txell, és que aquest punt lila fixa, que és la primera vegada que s'estableix com a punt lila fixa, donat que el 2019, que va ser l'última edició de Festa Major, el punt lila era en versió itinerant, es va valorar que era molt important un punt fixe, perquè ahir ja vam experimentar amb les aproximadament 120 persones que es van adreçar a saber què era aquell lloc, no? Hi havia persones que ho sabien, persones que no. Jo crec que fa una tasca molt important, a banda de l'assessorament i l'acompanyament en situacions d'agressió, que és el tema de la visibilitat i la sensibilització, no? D'alguna manera genera com, bueno, un espai de dir, bueno, aquí és possible que puguin haver aquest tipus d'agressions i pot ser que d'alguna manera sigui un element de prevenció, no, de frenar aquest tipus de conductes. Aleshores, com deia, no, el punt lila fixa hi ha des d'informació i acompanyament en situacions d'agressió, però també et pots informar dels diferents serveis que hi ha a la ciutat i a Catalunya sobre la legislació, el protocol que tenim de punt lila jove i LGTBI que es va aprovar a principis d'any per part de l'Ajuntament, i per tant jo penso que és una eina que pot ser molt potent. Ahir va ser com la prèvia, que tampoc no hi havia una gran multitud de gent, però avui, que és divendres, que formalment comença la Festa Major, a veure com va amb aquests quatre professionals especialistes en l'abordatge de violències, no? Tant lila com LGTBI, i amb aquesta parella itinerant, i amb les tres persones agents cívics que fan aquesta campanya més informativa, tant des del punt de vista com de reducció d'usos de consum, de ser una mica de prendre consciència de la responsabilitat en el consum, com amb difondre que hi ha aquest punt lila i aquest protocol que hem resumit en un petit díptic que podeu trobar al punt lila, i per tant tots i totes esteu convidadíssims a adreçar-vos-hi.
I un petit kit de merchandising, tinc entès, una pulsera...
Sí, això és el que crida més l'atenció, i una cosa sorprenent és que moltes persones s'adreçaven i ens preguntaven si s'havia de pagar. Per tant, a mi sí que m'agradaria dir no, tot el merchandising, tota la informació és absolutament gratuïta. Per tant, qualsevol persona que es vulgui adreçar a buscar una pulsera, a rebre informació, serà benvinguda.
I portar-ho. Només per tenir-ho col·leccionar, sinó per portar-ho.
No. Tothom s'ho posava, vull dir que... Bueno, llavors, també una mica estem com recopilant les dades de les edats de les persones que s'adrecen al punt, per una mica veure, no?, quina és la tendència. Òbviament hi vam observar que principalment són les dones, les noies, les que s'adrecen. Sí. Podríem dir un 80% respecte a un 10%, no? Que hi ha persones, alguns nois que els veus que els hi fa com por, no tingueu por, podeu... També sou actors importants en la erradicació de la violència, no?, dels dos sentits.
També perquè hi ha un renaixement amb el tema més juvenil d'un nou feminisme en què les noies d'ara tenen ganes, no?, de plantar cara una mica, no? No sé si això ho noteu.
Esperem que així sigui. No ho sé.
Hi ha molt la planta cara, per desgràcia, no?
Jo crec que hi ha un sector que sí, o col·lectius que sí, però hi ha moltíssima feina a fer. I nosaltres, bueno, mira, ja que estem aquí i ens ho has demanat, no?, per les joves, doncs vam fer una consulta de salut als instituts, no? Quart d'ESO era, Marta?
Sí, la Diputació ens va oferir un cada any, cada 4 anys es fa un qüestionari sobre qüestions de salut afectiva, i sí que allà es va visibilitzar amb tot l'alumnat de quart de l'ESO, es va visibilitzar que les noies eren les que d'alguna manera sortien més perjudicades en qüestions de salut afectivo-sexual, de qüestions de consum, de qüestions d'accés al món de l'esport. La majoria de noies de l'adolescència deixen de practicar l'esport, que ens va com crear l'alarma de que de cara al curs vinent, conjuntament amb els centres educatius, havíem d'abordar aquesta qüestió, sobretot en femení, no? Mm.
I a més començar potser pels... canviar les mentalitats de la gent més gran segurament és molt difícil. Ha evolucionat, però d'ahir a girar les idees segurament és molt difícil.
Poc a poc.
Però el camí està començant per l'educació amb els joves,
sí,
no?
Sí.
Que normalitzin el que és normal, per dir una cosa així, i els més petits fins i tot, i els seus pares, no? que evitin determinats patiments, no? Absurds.
I
no?
Com ens aproximem també a les joves, no? I als joves. O sigui, jo crec que això, aquesta enquesta ens va servir també molt d'això, de pensar sobre això, sobre com ens aproximem, si un taller, no, doncs no, hem de parlar el seu llenguatge des d'elles, que vull dir, ha de sortir d'elles aquest empoderament, no?, al final. I nosaltres és com els hi donem eines perquè sortir d'elles, no?, perquè el que està clar és que tallers puntuals no són efectius, no? Llavors, bueno, com ho abordem és ho estem i volem treballar aquest curs, no? Per fer aquest canvi, no? Una mica.
I què millor que una festa major, no? Per també sortir al carrer i posar el color lila i la bandera multicolor, no? Perquè
ho vegin, no? Sí, sent un precedent, no? De que aquests punts per l'erradicació d'aquestes violències masclistes i LGTB-fòbiques, jo crec que han de ser una cosa que crec, que totes les ciutats i pobles que fan festa major ja ho tenen en compte. I ho fan i és una cosa que ha d'estar com la ràdio que tenim aquí cada dia durant la Festa Major, doncs aquest punt lila també, i tant.
Doncs alguna cosa més a afegir?
No, que felicitats i moltíssimes gràcies per una mica, com deia l'Oriol Abans, no? D'haver muntat aquest stand i a disfrutar totes d'aquesta festa tan estranya, perquè realment aquí a Ripollet ja sabeu que ens encanta sortir als carrers i omplir-los, no? I aquest any es fa estrany, no? Pues això, aquestes dificultats, no?
Aquestes limitacions,
aquestes,
no?
Limitacions, aquests aforaments, les reserves i tot això, però, bueno, omplim-lo d'una altra manera, si no, ja... Que no es quedi, com deia l'Oriol.
Una festa estranya, però festa, al cap i a la fi. I la gaudirem, encara que sigui una miqueta amb el cinturó apretat, però la gaudirem.
I tant.
Doncs us dono les gràcies també, que tingueu bona festa major.
Igualment,
i
gràcies.
I que, doncs això, gaudiu de cada un dels actes i dels moments.
Molt
moltíssimes
bé.
Gràcies. I a partir del 15 de setembre, ja 13 de setembre, ja, com sempre...
El programa.
Continuem amb els programes de drets
socials. Continuem, amb drets en majúscules, sí. No ens deixis, que et necessitem. I a més
queden,
ja tenim temes, tenim
molts temes
ahir en la llista.
Per sort o per desgràcia...
Abans la Belén Funes ha apuntat un dels teus temes, l'habitatge.
Que és l'últim programa que vam fer, que vam parlar d'habitatge.
Doncs fixa't que...
Jo estava a punt de venir a la conversa i dir, doncs Belén, escolta, i
escolta,
dir la meva,
Escolta, però va. Moltes gràcies, doncs.
Gràcies.
Estan Calé, regidora, i també la Marta Gili, coordinadora de Drets Socials. Moltes gràcies per ser aquí.
A tu,
i
gràcies.
I bona festa major. Gràcies.
Igualment.
Aquesta festa major, si vius o veus
Please don't leave and take my hand. Drowning inside these walls of fear. Take my hand and stay with me, my dear.
Cançó de Jack Jones, acomiadem aquest Visc a la ràdio, dic que acomiadem el que són les entrevistes, perquè ara en uns minuts ens desplaçarem fins al pavelló de Joan Creus, a la plaça de Joan Abat, on la directora de cinema Belén Funes farà el pregó de la Festa Major. I els volem recordar, abans de marxar, el que són les activitats d'aquesta tarda, perquè avui els recordem que durant tot el dia ha començat a pintar-se el mural de l'Enlorcat, el dedicat a l'Orca, de l'artista urbana Zurich, el que és el casal d'avis. També, doncs, aquesta tarda a la Casa de la Vinya, al pati de l'escola Anselm Clavé, hi ha l'exposició Tastets de la Vinya. després, durant aquesta tarda, a l'escola, a l'Institut d'Escola Espinatons, hi ha tarda de circ. Durant aquesta tarda, fins la matinada, doncs, totes les, aquestes activitats del Mercat de la Vinya, amb el Gastrovinya, amb els vinyards i jocs familiars, i també doncs, altres coses, també a diferents punts de la ciutat, perquè recordin que està tot molt repartit aquí a la població. Doncs, de l'escola Gasó tenim circuit d'acrobàcies a càrrec de Bunkai. També aquesta tarda hi ha joc de Trivial de Proud, el col·lectiu de LGTBI Proud, LGTBI de Ripollet, organitza aquest joc informatiu didàctic que té per objectiu donar visibilitat al col·lectiu LGTBI. Això és al pati del Centre Cultural. Des de les 7 a les 7 de la tarda, com hem dit, tenim aquest pregó de la Festa Major amb la directora de cinema ripolletenca, Belén Funes. Després, més tard, més o menys a aquella hora, també comença el Ripollet Rock Festival amb els grups Tierra Santa, Ángelos Apátrida, Encara i Zenobia, organitzat per l'associació Ripollet Rock. Aquesta tarda, doncs, el recordem que està al Mercat de la Vinya i els volem també doncs, insistir en aquest tast de vins i formatges que es fa amb tast de vins, el que és el Mercat de la Vinya, al carrer dels Afores. També a l'espai Maria Aurèlia Campmany hi ha contes i música amb sons de, i de faules amb La Botzina, adreçat a infants de 3 a 8 anys. I avui ja més per la nit, doncs a les 8 tindrem a l'església de Sant Esteve el repic de campanes, a les 9 al Teatre Auditori el concert de Folkestral amb els Brossa a Quartet, i després ja per la nit la, el que és el pati del Centre Cultural, un espectacle de fum i colors adreçat als infants amb trastorns autistes, que és aquest espectacle Benvinguda de Festa Major. I després tindrem els, doncs el que són els Diables, amb llum, música, foc i amb versots, i la Tabalada i Ball del Poll Foll i la Porta de l'Infern i Carratillada són els Diables de Ripollet a l'Institut Can Mas. I ja per acabar, doncs tenim el que és el Parc dels Pinatons, doncs els Trabucaires, o ja per la nit a la plaça Enclòs, el que és el Vi, Glossa i Estrelles amb el Boca Foscant, aquesta programació especial que hi ha allà al carrer de Joan Clos. I després ja per la nit, per acabar, a les 10, tenim el Festival Flamenc a càrrec del Quadro Andaluz de Ripollet, amb Merche Lois, amb Javier Ginés i Tais, i també a la guitarra de Rafael Fernández, i al ball tindrem el ballet Pura Sangre amb Javier Jurado i Lucero de Lora. Doncs quan passen 55 minuts de les 7 de la tarda, fem una pausa i en uns minuts sentirem el pregó de la Festa Major des de la plaça de Joan Abat amb Belén Funes.
Aquesta Festa Major, si vius o veus una agressió sexista o LGTBI-fòbica, busca ajuda i explica què et passa. Adreça't al punt LGTBI per informar-te i assessorar-te sobre què pots fer. Cada dia de la Festa Major trobareu el punt Lila LGTBI a l'espai del brollador del Parc dels Pinatons. També podeu trucar al punt mòbil al telèfon 680-340-760. Recorda, insistir és agredir. Respecte al cos i l'espai de les altres persones. Que no t'hagin de dir que no. No permetis bromes masclistes ni LGTBI-fòbiques i recorda que la teva parella és lliure de vestir com vulgui. Res no justifica una agressió. Ajuda'ns a viure una Festa Major lliure d'agressions sexistes i LGTBI-fòbiques. Ja és aquí la Festa Major més esperada. De divendres a diumenge, Ripollet Ràdio t'ofereix una programació especial de cara al públic a l'estudi mòbil de la plaça de Pere IV, amb música, entrevistes, participació i actuacions musicals. Viu la ràdio en directe. Ripollet Ràdio. Visca la ràdio.
Bona tarda. Hola, bona tarda des de la plaça de Joan Abat. Aquí a punt de començar amb la transmissió del pregó de la Festa Major. Jordi, sentim la música de fons, no sé si és una cosa de la meva connexió, si ho pots arreglar perquè hi hagués algun tipus d'error. En qualsevol cas, ara mateix ja és a punt d'iniciar-se la transmissió, com dèiem, d'aquest pregó, ara mateix amb Rem Herrera presentant l'acte.
La Festa Major de Ripollet 2021. Després d'un any digne d'un guió de pel·lícula, realment, per fi podem celebrar la nostra Festa Gran, que s'inaugura oficialment com és tradició el pregó de Festa Major. Un acte que hem volgut dedicar a la cultura i a les arts escèniques i que enguany té nom de Dona i Segell Ripolletenc. Abans, però, donem la benvinguda a l'alcalde de Ripollet, José María Osuna.
Molt bona tarda, veïns i veïnes. Molt bona tarda, Ripollet. Avui, per part meva, només vull expressar unes senzilles i agraïdes paraules en aquesta festa major tan diferent i extraordinària. Ja que en aquest pregó d'inici de festa major el protagonisme és i ha de ser per la Belén, per a tota la gent que ha fet possible aquesta festa major i també per tots vosaltres que ens acompanyeu, veïns i veïnes de Ripollet. I és que és una festa major que sobretot el que s'ha de fer és posar en valor per la seva ambició en un context tan difícil i diferent. Deixant de banda les grans capitals, es pot dir que Ripollet és de les primeres ciutats mitjanes, dels primers pobles grans, com li vulguem dir, en fer, en celebrar una festa major amb tantes activitats. I l'hem tirat endavant perquè volíem festa major, perquè Ripollet necessitava festa major i perquè era possible fer-la de forma segura. Durant els mesos anteriors coincidíem que la festa major forma part de la personalitat de Ripollet, que és un tret fonamental del que som i del que volem ser. I vam tenir clar que no podíem no fer un any més festa major, tot i que potser hauria estat el més senzill, i que tampoc volíem fer una festa major reduïda, que tampoc seria festa major. I per tant s'ha volgut preparar amb més activitats que mai i arribant als màxims racons de Ripollet. I tot això en una situació constant d'incertesa, tant pel que fa per la situació epidèmica i sanitària, com també pel que fa a la normativa que ens trobaríem en el dia d'avui i en aquestes dates. I és en aquest escenari, amb la voluntat de seguir fent una festa major farcida d'activitats arreu i per tothom, i també pel volàtil context sanitari, el que també, malauradament, ha provocat imperfeccions i inconvenients, sobretot perquè els aforaments permesos limiten la capacitat de gent que pot acudir a certes activitats, i això ha fet que gent s'hagi quedat sense entrada a alguna de les activitats que volia assistir, o gent que ha esperat més del temps del convenient per tal d'accedir a una d'aquestes entrades. Disculpes, per tant, especialment als nens i nenes que volien haver pogut assistir a més activitats de les que finalment podran. Però també això, en definitiva, el que ens confirmava són les ganes de la gent de Ripollet de tenir, de fer i de gaudir d'una festa major. I és per això que cal reconèixer la valentia per tirar-la endavant, particularment de la comissió de festa major. Ningú va dir que fos fàcil i sabíem que no tindria un resultat perfecte. Ha estat i serà un repte durant aquests 4 dies, un repte enorme, complex tècnicament i que requereix d'esforços extra per part de tothom, també de les associacions i entitats organitzadores dels diversos actes que omplen el programa de festa major. Agraïments a la comissió de festa major que ha confeccionat segurament el programa de festa major més difícil de la nostra història recent, als treballadors i treballadores municipals i a les entitats ripolletenques. La festa major serveix, però especialment aquest any serveix per trencar l'aïllament, per relacionar-nos entre nosaltres i per celebrar la vida. La nostra festa major conserva tot allò que l'ha fet gran i coneguda. Una festa major participativa, descentralitzada, popular, per totes les edats i amb la immensa majoria d'actes totalment gratuïts i adaptada a la situació sanitària actual. Estem preparats, preparades, amb totes les mesures anti-Covid, cosa que també ens exigirà paciència, segurament en moments de cues, d'entrades i sortides, i també ens demana que de forma individual i col·lectiva complim amb aquestes mesures. I això ho hem de combinar amb un irrenunciable esperit i ànims de festa major, que ha d'impregnar aquests 4 dies de festa gran. Una festa major on tothom hi és convidat i que per això diem que hi ha tantes festes majors com persones hi som a Ripollet. I per part meva, sense més, us deixo amb la Belén Funes, la protagonista del nostre pregó d'aquest any, amb el seu caràcter 100% ripolletenc, que reivindica Ripollet i que reivindica els seus orígens propis i familiars sempre que pot. La seva família també, que avui acompanya, com ella també ha tingut oportunitat de comentar, la seva família i ella reivindiquen també tot això que significa Ripollet. Un clar exemple de com Ripollet i de com Catalunya han crescut. També a partir de famílies no vingudes que van venir buscant-se la vida i que finalment han arrelat. Ella és una dona referent en un món masculinitzat i és exemple de talent. És exemple i referent per tot Ripollet i de la qual també ens agrada el seu cinema perquè explica la realitat sense edulcorants i amb molt de realisme social. Els seus èxits, a més, sempre aquí a Ripollet els sentim com a propis. És un autèntic orgull, un autèntic privilegi poder comptar amb ella en aquest inici de Festa Major. Així doncs, cuidem-nos molt, visca Ripollet i visca la Festa Major.
Gràcies, alcalde, moltes gràcies. Bé, doncs és el moment ara de donar pas a la pregonera que ja tenim aquí preparada, de Belén, la ripolletenca Belén Funes, com hem dit, guionista, directora cinematogràfica nascuda a Ripollet, que l'any passat justament va aconseguir amb la seva primera pel·lícula, La hija de un ladrón, ni més ni menys que 3 premis Gaudí i un premi Goya a la millor direcció novella. La seva òpera prima, després de diferents curts, també guardonats, es va estrenar al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, on la seva protagonista, la Greta Fernández, es va endur el premi a la millor interpretació femenina. Però tot i aquests èxits cinematogràfics, també la catifa vermella que avui hem volgut instal·lar a la plaça de Joan Abad, no es portin engany, perquè la Belén Funes no ha deixat de ser una dona que toca de peus a terra. Una dona treballadora, compromesa, feminista, reivindicativa, ja ho veureu ara, ja ho veureu. I deixi'm donar-li pas fent una cosa que fa molta il·lusió, segur que tots vostès també en alguna ocasió han volgut fer, i és que tenim aquí doncs, un regal, bueno, un regal, una cosa que ens deixa la Belén, que doncs, és la claqueta de La hija de un ladrón. Llavors, vosaltres sabeu, no?, com es dona pas a la gravació d'una escena. Voldria que m'ajudeu, és molt fàcil. Què s'ha de dir abans de començar a rodar?
Acció.
Hem de comptar, 3, 2, 1, acció. M'ajudareu, oi? Que m'ha explicat la Belén una cosa que jo no sabia, que resulta que això s'utilitza no per fer bonic, sinó per poder sincronitzar la imatge i el so després a l'hora de fer el muntatge de la pel·lícula, i jo això no ho sabia. O sigui que vinga, preparats? A veure si surt bé. Vinga, 3, 2, 1, acció!
Estimades ripolletenques i ripolletencs, abans de començar, deixeu-me felicitar a l'equip organitzador de la Festa Major d'enguany per tirar endavant aquesta celebració en una època tan estranya com la que ens ha tocat viure. Moltes gràcies per portar-nos fins aquí. Us ho agraïm profundament. Tampoc em vull oblidar d'agrair a l'alcalde i a l'equip de govern i a la comissió de la Festa Major convidar-me i donar-me l'oportunitat de pronunciar aquest any el pregó. Per mi és un veritable honor, un orgull. I gràcies, evidentment, a tots vosaltres, que sou els protagonistes d'aquestes festes. Gràcies per venir i espero sincerament que aquestes paraules no es passin massa llargues. Yo nací aquí, en este pueblo, que cada día es menos pueblo y es un poco más ciudad. Soy ripolletenca de nacimiento y de convicción. Aquí nací, aquí crecí y aquí me hice. Yo fui al cole al francés Escursell, después a Palau Ussí y acabé los estudios en Can Mas. Aquí, en estas calles, yo he sido adolescente, me he enamorado y me han roto el corazón. He salido, he bailado y he bebido. He hecho amigas con las que puedo contar cuando quiera. Amigas y amigos que para mí son lo más parecido a estar en casa. De aquí, de Ripollet, he querido irme. Y con el tiempo he querido volver. Aquí descubrí que lo que yo de verdad quería hacer era explicar historias. Y siempre he pensado y estoy bastante convencida de que yo, sin Ripollet, no sería yo, sería pues otra persona. Ya lo dicen, que el ambiente nos configura, que los lugares nos dan identidad, que nos hacen ser quién somos y nos hacen ser cómo somos. Me imagino que yo, como todos, soy el resultado de la mezcla, de ese cóctel invisible que se prepara entre lo que es personal y lo que es colectivo. Soy el resultado de la inmigración intranacional, de la educación pública y de tener a muy buenos profesores. Soy el resultado del sonido de la AP7 y de la C58, del autobús express, de las excursiones al parque de los Pinatons y de las tardes perdidas y ganadas en el parque de los Pijos. Yo soy el resultado de crecer en un pueblo sin cine y decidir que lo que quería ser era directora. Como podéis ver, a mí lo que se me da bien en el fondo es complicarme la vida. Quan era petita tothom em deia, Belén, te gusta mucho hablar. La meva mare em deia que m'havia de ficar a política, però quina idea tan horrible. M'encanta parlar, això és cert, però el que més m'agrada és preguntar. Em vaig dir a mi mateixa que el meu hauria de ser la comunicació, però no sabia com, no sabia des d'on. Vaig pensar en escriure llibres, contes, poemes, vaig pensar en tenir un programa de ràdio, potser estudiar periodisme, i mitjançant la informació explicar quina era la meva visió del món. Mentre tot això passava dins del meu cap, per alguna raó que encara jo desconec, vaig començar una carrera de ciències i vaig deixar poc després. Vaig comprovar que decidir el que faràs la resta de la teva vida només amb 18 anys no és gaire pràctic. Tant de bo, no?, aquest sistema es pogués canviar. Vaig abandonar aquella carrera perquè vaig descobrir que aquelles classes no podien interessar-me menys. El que jo volia realment era creuar el pont cap a Cerdanyola, comprar una entrada i seure a una butaca de cinema al punt. Que en Pau descansi. Que, por cierto, no puedo bajarme de este escenario ni soltar este micro sin preguntarme cómo puede ser que en una ciudad de 39.179 personas censadas en el año 2020 no haya ni un solo cine. Ojalá. Me encantaría cambiar esto, y si hay alguien en el público que tiene en su mano el poder de cambiarlo y de ponerle una solución, que se haga. Porque el cine es y ha sido siempre una ventana abierta al mundo, y en los tiempos que corren es algo que necesitamos más que nunca.
¡Bravo!
Me dedico al cine porque me hace muy feliz. Entonces supongo que se podría decir de mí que yo soy una persona con suerte. Yo no crecí en un ambiente de intelectuales, pero no me hizo falta. Lo que sí vi en mi casa era que se respetaba profundamente la cultura y la gente que la hacía. Siento que mi contacto con la realidad de Ripollet ha sido esencial para construirme como mujer. He tenido profesores buenísimos, gente realmente apasionada con lo que hacía. Ellos me traspasaron una cierta conciencia social. Creo que hicieron de mí una persona más crítica y más libre. Me descubrieron que el mundo no era lo que yo pensaba, que todos juntos somos mejores, somos más fuertes. También me enseñaron la cara mala y me hicieron ser consciente de que hay gente que lo pasa mal, que la precariedad forma parte de la realidad de mucha gente de este Ripollet nuestro. En clase crecí rodeada de gente de distintas nacionalidades y etnias, y eso ha sido esencial para mí, no solo como cineasta, sino como mujer que tenía que entender que el mundo se sigue extendiendo más allá de mis pequeñas fronteras. Muchas gracias desde aquí, profesores y profesoras, por el trabajo que hicisteis. Gracias a haber crecido aquí, yo hago lo que hago. O sea que Ripollet ha tenido un papel fundamental en mi formación como artista. Yo creo en el cine y en su dimensión política. Creo que el cine puede ser un entretenimiento, pero también puede servir para señalar todo aquello que forma parte de nuestro presente y que no está funcionando, para hacer visible que existen asignaturas pendientes entre la administración y los ciudadanos. Yo, que soc cineasta, no sé inventar. No soc bona viatjant a mons desconeguts, descobrint galàxies llunyanes. No soc capaç d'imaginar-me altres realitats ni altres formes de viure diferents a les que he conegut. A mi no m'agrada viatjar a altres mons, sempre he preferit quedar-me al meu. Deia una cineasta francesa, que m'agrada molt, que es diu Agnès Varda, que amb la vida no es pot competir, que només es pot recrear. I com amb la majoria de coses que diu la Varda, amb aquesta jo també hi estic d'acord. La realitat, el dia a dia, és una font inesgotable d'inspiració i segurament és la nostra obligació ensenyar a les nostres filles a mirar-la, a desxifrar-la i a estimar-la. Des del 14 de març de 2020 ens enfrontem a un repte social desconegut. És un període que ha sigut dur, complicat, llarg. Ningú no estava disposat a parar, però alguna cosa per sobre nostra va decidir. La pandèmia ens ha posat a prova i segurament hem suspès l'examen. Però potser alguna cosa sí que hem après. Yo he conocido por primera vez a mis vecinos. He descubierto que música escucha. Hemos sido conscientes de la importancia de la educación pública, de que desaparezca esa maldita brecha tecnológica para que todas las niñas, a la vez. Durante el encierro hemos compartido más tiempo que nunca con nuestras parejas. Yo he tenido la suerte de compartir este encierro con alguien que me respeta, pero también he sido consciente de que había muchas mujeres que lo estaban pasando con sus agresores. Hemos sabido que había familias que no sabían qué comerían al mes siguiente, que algunas de ellas estaban viviendo en condiciones indignas. Hemos visto el desconcierto entre políticos y expertos y hemos sentido que estábamos a la deriva. La paraula fragilitat ha passat a formar part del meu lèxic. Me n'he adonat que sóc i que som fràgils. I penso que potser a partir d'ara el que hem de fer és abraçar aquesta fragilitat i acceptar-la per tal de ser menys arrogants. Hem entès que s'ha d'invertir en ciència, que hem de canviar el sistema, que el model capitalista és una trituradora per aquest planeta, que l'ecologisme no pot esperar perquè el futur és ja. M'agradaria pensar que després d'aquesta tragèdia humana i econòmica encara serem capaços de trobar noves perspectives sobre nosaltres mateixos i la forma que tenim de consumir. La cultura ha sigut la nostra finestra al món, una forma d'evasió, una forma de viatjar a altres mons quan la nostra realitat era tan dolorosa. Hem consumit sèries, pel·lis, llibres, discos. Hem vist la transmissió en directe de les obres de teatre. Hem visitat museus virtualment. Hem llegit més paper que mai. Hem comprat massa a Amazon. La cultura és infinita, no caduca, és imperecedera. Siempre vamos a poder volver a ella y define a los países, les da una identidad. La cultura es una herramienta que sirve para explicarnos, para explicarle al mundo quién somos, qué nos pasa. Una película es un reflejo de su tiempo, de sus fracasos y de sus anhelos. El cine sirve para crear modelos, para identificarnos, para construirnos. Es un ente transformador, es un motor de cambio. Decía Hobbes que cuando un hombre construye sobre falsos cimientos, cuanto más construya, más grande será la ruina. La cultura puede ser una herramienta de construcción, ¿por qué no la cogemos? Está ahí, a nuestro alcance. Hagamos que las niñas y los niños participen y quieran formar parte de ella. Yo he hecho una peli, espero poder hacer alguna más. Y hoy desde aquí quiero deciros que nosotros, los que hacemos películas, no somos nadie sin vosotros, el público. Que lo que hacemos tiene sentido porque vais a las salas de cine y quiero pediros disculpas porque seguramente muchas veces los artistas hayamos tenido la culpa de enseñarle al público una imagen de lo que significa dedicarse a la cultura que no tiene nada que ver con nuestra realidad, que no tiene nada que ver con mi realidad. Porque el cine ni son alfombras rojas, ni fotos, ni premios, ni brilli brilli. El cine se hace gracias al esfuerzo de mucha gente que durante años desarrolla proyectos, que persigue una financiación y que después se levanta y rueda 12 horas al día. Esté lloviendo, esté nevando o estén cayendo 40 grados a la sombra. Eso es el cine. La tontería del glamour no vale nada. Si estoy aquí hoy es porque hay gente que ha creído en mí y porque acompañada he podido llevar a cabo mi propio proceso de empoderamiento. Y la universidad ha tenido un papel fundamental en ese proceso. La tasa de abandono escolar del Estado español se mueve alrededor del 16%. Eso quiere decir que de cada 100 alumnos, hay 16 que no pueden o que no quieren continuar estudiando. Si este pregón puede servir para que alguna niña o algún niño se decida a estudiar en la universidad, yo ya habré cumplido mi misión aquí y esto habrá tenido sentido. La universitat a mi em va canviar la vida. Vaig descobrir que una passió pot ser un ofici. Em vaig enamorar, vaig conèixer gent nova, vaig entendre que existien altres realitats socioeconòmiques diferents a la meva. Vaig fer amics que m'han durat per sempre, amb els que he compartit alegries i ansietats, amb els que he treballat, he rigut i he plorat. La universitat me dio l'oportunitat de projectar-me en el futuro, d'imaginar-me a mi misma com a una mujer directora, aunque el mundo del que yo quería formar parte era un mundo de hombres. La universidad me dio la libertad suficiente para diseñarme a mí misma, para pensar en mí siendo aquello que quería ser, sin limitaciones. Y por eso es tan importante ir, y por eso es tan importante que existan las alternativas públicas, para que el conocimiento no esté siempre en manos de los mismos, para que se lo arrebatemos a las élites. Y sembla que al final no arriba mai. I mentre esperem que arribi, que arribarà, el que ens queda és el present, aquesta nova normalitat. I junts podem començar a construir-la i fins i tot a canviar-la. Si recordo els moments en què ho he passat malament, i si avui, ara, aquí hi ha algú que ho estigui passant malament, només vull dir que tot això passarà, s'acabarà. Jo tota la meva vida he format part d'aquell grup de gent, d'empollones, de friquis, i hem tingut por, però ara ja no en tenim, perquè ara som moltes, cada vegada més, i no ens quedarem callades. Us demano, per favor, que estiguem atents, que no tolerem les situacions d'abús, ni als col·les ni a cap altre lloc. No sigueu còmplices dels opressors. Fer-li la vida impossible als altres no és divertit, és repugnant. A mi m'agradaria pensar en un futur en què acceptem que la pluralitat està al gust, on entenem que per fi la diferència suma, que ens fa millors, més complerts. Jo quiero alimentar la empatía, ser efectivamente responsable, tener claro que mis actos tienen consecuencias sobre los demás. Quiero hablar con franqueza y abiertamente, quiero aprender a pedir lo que quiero, porque la verdad es que lo quiero todo. Me da por pensar en un futuro que se pueda mejorar en este presente, tan doloroso para muchos. Un futuro sin fascismos, sin LGTBI-fobia, sin machismo, sin racismo, sin bullying. Un mundo donde todas esas palabras ya las hemos borrado y forman parte del diccionario del pasado. A mí me gusta pensar en un mundo donde solo sí significa sí, donde las mujeres no tengamos que reclamar nuestros derechos eternamente. Un mundo donde cada uno pueda ser exactamente aquello que quiera ser y serlo con libertad. Fácil, ¿verdad? Pues todavía no lo hemos conseguido. Así que sigamos imaginando ese mundo. Y sobre todo hagamos que sea una realidad. Mientras tanto, lo que toca ahora es disfrutar de esta festa major que es tan especial para todos. Ripollet, sou els millors, d'això no en tingueu cap dubte. Molt bona festa major.
Estan sentint aquests aplaudiments des de la plaça de Joan Abat, on la cinematògrafa Belén Funes acaba de fer lectura d'un emotiu, entranyable, sentit i molt pròxim pregó, parlant des de la seva infantesa i creixement aquí a Ripollet, i després donant les gràcies el que és l'escola pública, el que són els formadors i el que són sobretot els amants del cinema i la cultura en general.
De luxe, d'aquesta festa major atípica, però que ha començat molt i molt bé. Moltes gràcies per haver vingut.
I acomiadem ja aquesta transmissió des de la plaça de Joan Abat, el pregó de la Festa Major de Ripollet 2021. Ara és el moment de Virgínia Calçada i el seu programa, Virgínia Calçada, el seu programa La Ciència és Nostra. Fins aviat, gràcies.